A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que ha passat de les 5 de la tarda. A aquesta hora ja ens acompanya els dimecres, un cop al mes, el David Martínez. Ell és periodista i autor del blog i Twitter, també Històries de Barcelona, on el David doncs parla de les curiositats, també parla d'arquitectura, també de la història de la ciutat com tal, sens dubte, i és un plaer tenir-lo aquí en fabricació. Com estàs, David?
Bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda.
El plaer és meu.
Escolta, avui em vols parlar, que ho trobo molt escaient, de la copatrona de la ciutat, Santa Eulàlia.
Copatrona, ja està reivindicant la Mercè, ja...
Home, jo tirant cap a casa, però vull que m'ho expliquis
bé,
això.
Sí, la copatrona, però sí, ara ho explicarem.
Perquè, clar, a part, és que a mi m'agrada molt això, perquè jo me'n recordo de petita, a la meva escola sí que ens van portar amb una ruta dedicada a Santa Eulàlia.
Santa Eulàlia, una ruta eulalienca.
Exacte, que a mi m'ha costat molt la primera de dir el nom, i tu ho has dit perfecte.
Ruta eulalienca.
Eulalienca.
Vull dir, però sí. Que, sí, seria una ruta per pels llocs de Barcelona, simplificada, però vaja, podem fer una ruta que pels llocs que expliquen, on podem trobar històries relacionades amb Santa Eulàlia, que és la copatrona de Barcelona, una de les patrones
dit,
de Barcelona,
ja, eh?
Bé, és com és, no? I que se celebra, que acabem de celebrar, perquè se celebra
però
el 12 de febrer.
Et fem triar al final amb quina et quedaries o no?
M'haig de mullar?
Mira, fem l'espai, no? I a veure al final què passa. Si et sembla, comencem per
l'origen.
Per l'origen de qui era Santa Eulàlia.
Comencem per la llegenda de barcelonina de Santa Eulàlia, i després explicarem també per què diem llegenda barcelonina de Santa Eulàlia. Segons la llegenda barcelonina, Santa Eulàlia era una nena que va néixer a Sarrià, o el que avui seria Sarrià, a l'any 290. Clar, hem de pensar que això és en època romana, per tant, Sarrià no era ben bé... No és el Sarrià que coneixem avui en dia, no? Però diguéssim, per entendre's, el lloc on avui hi ha Sarrià va néixer Santa Eulàlia, que era una nena cristiana, en època romana, i que, de fet, el nom Eulàlia vol dir ben parlada. En grec, el nom d'Eulàlia vol dir ben parlada. Eu vol dir bé, en grec, i Eulàlia és parlada. Bé, doncs amb aquesta nena diem, va néixer a Sarrià, que aquí tindríem potser la primera parada d'aquesta
ruta, no?
D'aquesta ruta, que seria amb el que es coneix com la pedra de Santa Eulàlia, mm-hmm, o el cabalgador de Santa Eulàlia. Què és això? Doncs els caputxins de Sarrià tenim una gran pedra,
sí,
que segons la llegenda, segons la tradició, era una pedra que utilitzava Santa Eulàlia per enfilar-se a un ruc, en a cavall, perquè era una nena, anava en ruc a Barcelona, i llavors ella, per pujar al ruc, s'enfilava en aquesta pedra, això és el que es coneix com un cavalcador. Doncs aquest cavalcador es troba als caputxins de Sarrià, i llavors, segons la llegenda, n'hi havia un altre que estava situat al portal de l'Àngel, i ella baixava amb un, pujava amb l'altre.
O sigui, clar, exacte, o sigui, del punt de sortida...
I ella baixava a Barcelona.
Boníssim.
Efectivament. La història explica que Santa Eulàlia... Hi ha diferents versions, perquè estem parlant, evidentment, també d'una llegenda, no? Que ella cuidava oques a Sarrià, però que també baixava a Barcelona, la Barcelona romana, a Barcino, a Bàrquino, no? Doncs baixava també, i baixava amb ruc, i llavors hi havia un cavalcador a Sarrià, que encara es conserva, que és aquesta pedra ben grossa que hi ha als caputxins de Sarrià, i hi ha una altra, que si passeu per allà la podeu veure, vull dir, està oberta al públic, i una altra que estava a la part del portal de l'Àngel, que avui ja aquesta pedra...
Doncs m'hi fixaré, perquè...
Perdut.
I passo sovint...
Doncs entres allà al pati i allà al davant
la
tens.
Mira,
un pedrot gros,
sí.
I dius, què fa aquesta pedra grossa aquí enmig?
Val, doncs mira.
Doncs és perquè era la pedra, és el cavalcador de Santa Eulàlia, amb el que ella pujava el cavall, al ruc.
Llavors, ens hem de situar una Santa Eulàlia, 13 anys aproximadament,
sí, Eulàlia tenia 13 anys, i en aquesta època, estem parlant doncs, això de l'any 1000, del segle IV, doncs comença una gran persecució dels cristians. Aquesta imatge que tenim dels romans perseguint cristians, enviant-los al circ, als lleons, tot aquest tòpic, doncs l'emperador, que era Dioclecià,
sí,
ara ho he dit bé, va començar la persecució dels cristians. Aleshores, Eulàlia, que com hem dit, era una noia que tenia gran do de paraula, segons la tradició, doncs va anar a veure el governador romà, es va pujar al seu ruquet.
Ella, amb 13 anys, agafa
ella, amb 13 anys, com parlava molt bé, va anar a parlar amb el governador, sí, per demanar-li doncs que s'aturessin aquestes persecucions dels romans.
Clar, valenta, eh?
Valenta, clar. Valenta, Total, que evidentment el que va passar és que va acabar empresonada. I llavors ella es va veure obligada, diguéssim, a renunciar a la seva fe cristiana, que ella no renunciaria mai, i a partir d'aquí començarien els 13 martiris a Santa Eulàlia, 13 turments, 13 càstigs, per convèncer-la que renunciés a la seva fe cristiana, que ella mai va renunciar. Llavors, el primer que van fer va ser empresonar-la en una presó que, segons també la llegenda, estava en un carreró de Ciutat Vella, molt a prop. És un carrer que ara porta el nom d'Arc de Santa Eulàlia. No és un carrer potser molt conegut, perquè és un carrer molt estret, que és un carrer aquests que fan una volta.
Sí,
sabeu
sí.
Bé, aquest carrer està... el carrer Ferran?
Sí.
Tots el tenim més o menys present, allà sí. Al costat tocant Sant Jaume. Doncs diguéssim, el carrer de sobre és el carrer Boqueria. Doncs entre, hi ha un carreró que uneix el carrer Ferran amb el carrer Boqueria. Doncs aquest carrer, que és un carreró estret amb una volta, és el que avui es coneix com el carrer de l'Arc de Santa Eulàlia. Doncs en aquest carrer s'explica que hi havia una presó on va ser tancada Santa Eulàlia. Una presó que estava plena de... No és un detall menor, estava plena de puces. Doncs allà el van col·locar perquè la piquessin.
Mare meva.
Que aquest va ser, diguéssim, el primer dels 13 turments. Ella tenia 13 anys quan va passar això. Doncs un turment, un martiri per...
O sigui,
per,
aquests 13 martiris, no? Mare meva.
Sí,
llavors... Jo el que recordo és la baixada, però crec que m'estic avançant.
Sí, no, ara si vols l'explicarem. Diguéssim, són 13 martiris. Mira, t'explico també. Llavors, segons la tradició, el motiu pel qual aquest carreró d'Arc de la Santa Eulàlia és tan fosc i no hi entra mai el sol és perquè el sol sentia el remordiment d'haver sigut la presó de Santa Eulàlia, i per això va quedar... Mai més va voler entrar en aquell carrer, i per això és un carreró tan fosc.
Tan fosc, eh? Sí. I és així, eh? O sigui, normalment està ben fosc, aquell carreró.
No li dona molt la llum.
No li dona gaire la llum.
Estret, amb una volta, no li dona gaire el sol. Llavors, la llegenda explica que és perquè el sol no va voler mai més entrar en aquell carrer pel penediment que tenia de que hi havia la presó de Santa Eulàlia. Bé, doncs, com hem dit, 13 càstigs, 13 martiris, i per això, jo crec que aquestes de les més conegudes, potser, per això a la Catedral de Barcelona, al claustre de la catedral, hi ha 13 oques blanques, sempre.
Clar, d'aquí també, no? Aquestes
representen, clar, la llegenda diu que Santa Eulàlia, doncs, a Sarrià, doncs, ella cuidava oques, que és una professió singular, però suposo que potser a l'època, bé, algú havia de cuidar oques. Doncs bé, ara la catedral sempre hi ha 13 oques, sempre són 13. Diria, de fet, que si se'n mor algú... A més, les posen en parella, si no recordo malament.
Ah, mira.
Si alguna falta, doncs en treuen una altra, i fins que no són dos més, però, no són 13 o 11. Però em sembla que són sempre 11 o 13, però normalment són 13.
13, aquestes
13 oques que representen els 13 anys de Santa Eulàlia, els 13 martiris, oques blanques de la puresa. Bé, quins són aquests martiris? No sé si cal... És bastant...
Mira, si et sembla, jo crec que el de la baixada és com...
És allò de tirar oli bullent, tallar... És bastant... Ja sabeu que els martiris dels sants són bastant gores, eh?
Sí, això és veritat.
Potser el més cèlebre, jo crec, i que a més està representat, que podem trobar un lloc a Barcelona, va consistir en posar-la... que aquest dia també és bastant gore, posar-la a la nena despullada dins una bota...
Una bota de vi, no?
Sí, una bota de vi.
Correcte.
Van posar-la plena de claus i de vidres i d'objectes que punxaven, i la van posar amb ella nua, i la van tirar per un carrer que feia pendent, que feia baixada, 13 vegades, una i altra vegada.
I aquesta és la baixada de Santa Eulàlia,
i aquest,
no?
És el carrer, que és molt conegut, efectivament, és el carrer de la baixada de Santa Eulàlia, que està allà tocant a Sant Felip Neri. Doncs aquest va ser un dels de turments. Tot això era per fer-la renunciar a la seva fe. La llegenda diu que Santa Eulàlia, malgrat tots aquests martiris, no va cedir, no es va fer cap ferida ni res. O sigui, sempre sortia indemne. Vull dir, no? Llavors, finalment va ser crucificada.
Però deixa'm preguntar-te això també, David, perquè hem començat aquesta ruta eulalienca a la catedral, però també ens porta a altres barris, no? Pot ser cap al Raval o no?
Sí, al Raval, que és on, efectivament, és justament el lloc on segons la llegenda, la van crucificar, que va ser a la plaça del Pedró.
Ah, d'acord.
Tot i que hi ha també una altra versió que diu que potser va ser a l'entrada del carrer Boqueria, davant del mercat de la Boqueria, per entendre'ns, i, de fet, davant del mercat de la Boqueria, a l'altra banda del mercat, a l'altra banda del carrer, que és on comença el carrer Boqueria, perquè el carrer Boqueria està just davant de la Boqueria, no a la banda de la Boqueria. M'he explicat, més o menys?
T'has explicat perfectament. Vale.
Doncs allà hi ha una estàtua de Santa Eulàlia, perquè una de les versions diu que va ser el lloc on la van crucificar.
Val.
Però la versió més estesa és que va ser el que avui és la plaça del Pedró, en aquesta plaça del Raval, on diguéssim, allà es va crucificar, i amb una creu en forma d'aspa. Diguéssim, així, oberta de...
Sí, sí, creuada, no?
Que despullada la van crucificar així perquè sí. Es considerava com més humiliant.
Déu-n'hi-do.
Aquesta creu, de fet, sempre veureu que la imatge de Santa Eulàlia, sempre que se la representa, apareix acompanyada d'una creu. Doncs és perquè una palma i una creu, la palma és perquè va ser martiritzada, tots els martiritzants porten una palma, i després aquesta creu de Santa Eulàlia, que també li diuen creu de Sant Andreu, els de Sant Andreu li diran creu de Sant Andreu, a Sant Andreu de Palomar, perquè Sant Andreu també té aquest símbol, perquè Sant Andreu també el van crucificar amb aquest mateix tipus de creu.
Deixa'm preguntar-te també, perquè durant la Guerra Civil no? Va passar alguna cosa,
sí,
no?
Sí, diguéssim que en aquest lloc on la van crucificar, que és la plaça on la tradició diu que la van crucificar, aquí es va decidir fer-li un monument, amb el pas dels anys, fer-li un monument a Santa Eulàlia. Llavors, l'any 1673 es va construir un monument que es considera el monument més antic que avui es conserva a Barcelona. De fet, si aneu a la plaça del Pedró, veureu que allà al centre hi ha un obelisc, hi ha una columna,
sí,
amb una figura dalt. Aquesta figura és Santa Eulàlia.
Val.
Llavors, no és la figura actual, no és la del 1673. Diguéssim, aquella era primera de fusta, després l'estàtua la van fer de marbre, el 1687. Llavors, aquesta es considerava l'estàtua, la figura, amb el monument més antic que hi havia a Barcelona. Però què va passar? A la Guerra Civil, efectivament, la part de l'estàtua, la base on hi ha una font, no la van destruir, però la part de l'estàtua de dalt de marbre sí que, diguéssim, que els grups anticlericals se la van carregar. Però el que va passar és que, clar, Santa Eulàlia va quedar decapitada, però uns veïns que van anar per allà van recollir el cap del monument
de Santa Eulàlia. I, escolta, i a on es va perdre? O el
no,
van
no, no,
portar
aquest
lloc?
Monument, aquest cap, el cap de Santa Eulàlia,
sí,
està conservat al Museu de Història de Barcelona. I si no m'equivoco, crec que ara amb l'última exposició, l'última renovació que han fet,
sí,
està exposat allà i podeu veure el cap d'aquesta figura, de Santa Eulàlia, que és un cap de marbre de Santa Eulàlia, una mica trencat, però vaja, es conserva el cap de 1687 i que, per tant, aquest seria el cap de l'estàtua més antiga que tenim a Barcelona.
Que tenim a Barcelona.
Per tant, és un cap important, és una figura important.
David, ara entrem en un punt que m'interessa especialment.
Vinga,
a veure, com es va convertir en patrona, copatrona de Barcelona, Santa Eulàlia?
Santa Eulàlia, a partir del segle VII, això sí, parlem de l'any 600-660, doncs va començar una gran devoció per ella. En part per això que hem comentat abans, aquesta imatge de nena valenta, doncs sobretot era habitual que les ciutats busquessin una patrona que era algú que a l'època els havia de protegir, doncs, de les invasions, de les epidèmies, i a la ciutat de Barcelona va començar a recordar-se aquella història d'aquella nena que havia estat tan valenta contra els romans, i a partir d'aquí es va començar a crear el mite de Santa Eulàlia, i diguéssim que se la va declarar patrona, protectora de la ciutat, fins al punt, doncs, que la seva imatge feien banderes, i quan hi havia alguna mobilització militar, defensa de la ciutat, doncs la bandera de Santa Eulàlia, el panó de Santa Eulàlia, doncs anava al davant.
Val, però...
El 1714 és molt famós també perquè, diguéssim, que els defensors de la ciutat del setge del 1714 anaven amb la bandera de Santa Eulàlia.
Per tant, però estem parlant, quin any m'has dit que era? Santa...
De quan ella la fan sí, patrona? Al segle VII, al 660.
Sí. I què passa? Que arriba la Mercè.
Clar.
I què passa? Quan arriba la Mercè, patapam, li pren el paper de patrona a Santa Eulàlia.
Clar, què va passar? Que més endavant, va haver-hi el 1687, va haver-hi una plaga de llagostes a Barcelona. Llagostes de terra, eh? No de llagostes del mar, sinó... Llavors, què passava? Hem de pensar que Barcelona era bàsicament una ciutat de camp, d'agrícola, i, per tant, aquests animals es menjaven les collites. Era una plaga que hi havia tot Catalunya. Doncs a Barcelona, el Consell de Cent va decidir demanar-li a la Mercè que protegís la ciutat.
Fes alguna cosa.
Fes alguna cosa, encomanar-se a la Mercè i dir-li, mira, si ens lliures aquesta plaga, et farem patrona de la ciutat també, a tu també. I la plaga va acabar i llavors, per tant, el Consell de Cent va complir i va declarar a la Mercè també patrona de la ciutat, fins al punt que amb el temps acabaria pràcticament desplaçant...
Clar, però per tant, Santa Eulàlia és primera a la Mercè,
sí,
no?
Sí,
la Mare de Déu de la
aquí,
Mercè.
Sí, és primera, sí.
I podríem arribar a dir que és una mica oblidada en aquest sentit, o no?
Home, una mica sí, no? Tot i que últimament...
Això ho has dit tu.
Home, sí, no?
Sí, sí.
Una mica oblidada, sí. També és veritat que...
Però és l'única?
No, és clar, és que quan... Diu, Santa Eulàlia és la patrona oblidada, però que hem de pensar que, per exemple, Santa Madrona...
Sí...
també és patrona, i encara jo crec que és més oblidada... O Sant Sever, que és patró, i jo crec que ningú ara mateix sabria dir que Sant Sever és patró de Barcelona. O sigui que no és l'única que està més o menys oblidada. I per cert, que Santa Eulàlia, i aquí sí que és el tema més polèmic, el tema de Santa Eulàlia hi ha un problema, i és que a Mèrida també hi ha una història de Santa Eulàlia. I resulta que la història de Mèrida...
També tenen una Santa Eulàlia.
També tenen una Santa Eulàlia. I resulta que la història de Santa Eulàlia de Mèrida s'assembla bastant a tota aquesta història que t'he anat explicant. Amb la situació, el martiri, tot és molt semblant. I llavors, avui, diguéssim que està documentada, que se'n parla abans que a Barcelona. Llavors, quina és la conclusió? Doncs que hi ha la teoria de que es pensa que segurament la història de Barcelona es va copiar...
Bueno, per nosaltres sempre
però per
serà
nosaltres
Santa Eulàlia.
Sempre serà Santa Eulàlia. Home, efectivament.
No pot ser això. Només serà Santa Eulàlia, la de Barcelona, la nostra. Mira, David, et vull demanar una cosa, perquè falten uns minuts per arribar a 2:15 en punt de 6, i com que també hi ha estat notícia aquests dies que hi ha novetats amb les restes de la muralla aparegudes a la Rambla de Barcelona, et tenim unes preguntes a fer. A veure si ens treus de dubtes. Vinga, anem-hi.
Muralles... Murallas de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona. Murallas...
A veure, qui són aquestes restes que han aparegut al final de la Rambla? Què ens en pots dir?
Em falta una cançó de Muralles de Barcelona, eh? No tenim això, no sé si algú la vol fer.
És una crida, no?
És una crida a músics en general, de Catalunya.
Exacte, la necessitem més que mai, no, aquesta cançó.
Sí, bueno, ara no paran d'aparèixer restes de la muralla.
Però què passa? Clar, explica'ns la importància d'aquestes restes, també.
Doncs, pels que no acabeu d'estar ubicats, sabeu que estan fent la reforma de la Rambla, que han començat per la part més propera a les drassanes, a la part més propera al mar, doncs aquí ha aparegut un tram de la muralla medieval de Barcelona. És un tram petit, però és un tram important de muralla. Clar, el primer seria pensar, bé, a la Rambla hi havia una muralla, i clar, quan parlem de muralla medieval vol dir que hi havia altres muralles que no eren medievals, doncs sí, hi ha tot. Efectivament, hi havia una muralla a la Rambla. Les primeres muralles de Barcelona van ser les romanes. Van ser una muralla que es va fer al segle I abans de Crist, i després al IV se'n va fer una altra. Però eren muralles que estaven molt a prop, per situar-nos a la plaça Sant Jaume. Molts tindreu en ment, potser, el més identificable són les torres que hi ha allà a l'Avinguda de la Catedral, que hi ha dues torres. Sí. També pel carrer Vinyó, jo m'explicava el seu dia que hi ha algunes restes. Pel carrer Tapineria, la plaça del... La plaça del gran, vull dir, diguéssim, que hi ha allà a la Via Laietana, que també hi ha un gran tram de muralla. Tot això són muralles romanes.
Val.
Què va passar? Estem parlant del segle IV, amb el pas del temps, va començar a construir fora d'aquestes muralles romanes. I llavors, clar, quan hi havia un atac, allò estava desprotegit, perquè no estava dintre les muralles romanes, perquè les muralles romanes eren molt petites. Aleshores, això és el que va passar a l'any 1285, que hi havia por que hi hagués una invasió de tropes a França. I llavors el rei, que era Pere II, el Gran, va demanar a Barcelona que construís una muralla per protegir. I la muralla es va decidir fer-la començant per la Rambla. I diguéssim, tot el que avui és la Rambla, es va construir una fortificació. En aquell moment, a la Rambla, no hi havia res. L'únic que hi havia era una riera. Es creu que per la Rambla baixava una riera que baixava des de Collserola. Per tant, hem d'imaginar-nos que tot el que era la Rambla...
Era una riera que passava, no?
Era una riera que baixava i desembocava un llac, per entendre'ns, que estava que seria el Raval, que li deien el Cagalell.
El Cagalell?
El Cagalell. que hem de suposar que molt bona olor
no hauria fet.
Era un estanc que s'havia fet allà.
Sí.
I escolta, David, una pregunta. Llavors, quan es va fer el passeig actual de la Rambla, que coneixem ara?
Clar, hem de pensar, la muralla aquesta es fa al segle, hem dit, segle XIII.
Sí.
Doncs després, posteriorment, es va ampliar el recinte murallat cap al Raval, perquè, clar, quan es va fer aquest segon recinte cap al Raval, llavors la muralla de la Rambla, en principi, no tenia molt sentit. Llavors el que es va acabar fent, al segle, el 1770,
sí,
es va enderrocar el que havia estat la muralla de la Rambla.
Val.
Per convertir-la en un passeig.
I d'aquí el passeig que tots coneixem.
Sí, al principi era una mica diferent, sí, diguéssim, sí, perquè es va fer com... Ens dona temps d'explicar-ho.
Sí.
Es va fer, diguéssim, una part central,
sí,
que era més elevada, i es va fer com pavimentat, amb lloses, per entendre's. Llavors, per laterals, perquè passessin els carruatges, doncs ja era un caminet de sorra.
Val.
Per què explico això? Doncs perquè a partir d'aquí hi ha una cançó molt cèlebre que explica aquesta transformació, que és la cançó del Gegant del Pi, que estic segur que tots coneixeu, del Gegant del Pi, ara balla, pel camí, i el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat.
Clar.
Bé, doncs el terrat... Ah, mira,
mira-la. És que és clar, és cantar-la i així sona. A veure, expliques aquesta relació del gegant del Pi i la Rambla, perquè ara a mi m'has deixat...
Resulta que el camí per on balla el gegant del Pi és aquest caminet, diguéssim, de sorra,
sí,
que hi havia al lateral de la Rambla.
Val.
I el terrat per on balla el carrer del gegant de la ciutat no és un terrat d'un edifici.
Doncs ho hem d'imaginar, no?
Exacte. No, es veu que el terrat era, com li deien, a la part del mig de la Rambla, que, com hem dit, s'havia pavimentat amb unes lloses.
Val.
I perquè era una mica elevada.
Val.
I li deien el terrat. Llavors, el gegant de la ciutat caminava per la part elevada, per la part del mig de la nova Rambla, un cop es va...
Bona.
Urbanitza la Rambla.
D'acord.
I el gegant del Pi caminava pel caminet
pel
al costat.
Pi, clar. Doncs mira, que jo t'ho juro que pensava amb el terrat de...
Sí, jo crec que tots durant molts anys hem pensat, home, que el terrat era el damunt d'algun edifici.
Però aquesta part de la Rambla, que curiós.
Sí.
David, és de debò, és un goig tenir-te. Moltíssimes gràcies, perquè ens expliques moltes curiositats de Barcelona, que de fet les trobareu al compte de Twitter, també, sí, Instagram, Històries de Barcelona.
Efectivament.
Que ens ho explica tot plegat.
Si segueixen apareixent amb troballes, doncs vindrem aquí a explicar-les.
Ens ho expliques, sense dubte, aquí en Fabricació Pròpia. David Martínez, moltes gràcies.
Igualment, un plaer.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació Pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Na, 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 na.
he dit que al servei tècnic tenim a l'Àngel Martínez, que en aquest cas... La Paula, on ha anat la Paula? Ah, no, mira, ja està, ja surt. No està, ha anat a buscar un got d'aigua. Roser, ha anat a buscar un got d'aigua. Espera't. Roser Pedrós, com estàs?
Bé, ai, animada.
No preguntem, no?
Millor no, millor que no. Ai, alegria.
Alegria, vinga, va, l'Aleix Cabrera. Sempre està alegre, l'Aleix Cabrera,
sí,
també.
Sí, de moment sí, i sí. Toquem fusta.
Oh, i tant. I el Guillem Figuerola, com estàs, Guillem?
Bé.
Bueno, a veure, fa uns minuts estàvem parlant amb el David Martínez d'Històries de Barcelona sobre aquesta ruta eulalienca. No sé si... Perquè jo sé que vosaltres arribeu i us poseu allà a la sala de visites i ja... Bla, 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 bla.
No parem.
Bla, 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 bla. No sé si ho ha estat el cas d'aquesta ruta dedicada a la patrona, a la copatrona de Barcelona. La Roser ja diu...
No, perquè estava amb el que dius tu.
A veure, estàveu piqui-piqui, no?
Sí. Haurem de revisar-ho.
Haurem de revisar-ho, sí. Però vosaltres sí que coneixeu la història de Santa Eulàlia.
Sí, home, i tant. Pobra dona.
Copatrona.
Sí. Ostres, sí, el calvari.
13 martiris, sí. Exacte. I no voleu entrar, no, en el debat de si Mare de Déu de la Mercè o...
Mira, o jo anava a dir-ho. El pobre, a sobre, li posen la Mare de Déu de la Mercè per damunt.
Clar.
Després de tot el que va patir.
Exacte.
No, entrem-hi, si voleu. Jo m'estimo tenir... O sigui, m'agrada tenir dos copatrones.
Home,
la d'estiu i la d'hivern.
Ah, vale, amb això sí, veus? Està bé, sí, no hi havia caigut.
No, i a part és que, el molt interessant el que ens ha explicat el David, perquè, clar, ja, si Santa Eulàlia és una santa oblidada, pel que fa a Barcelona, com a copatrona, Santa Madrona, també.
A Calla.
O Sant Sever, també, ha dit. O sigui, que és que no, jo tampoc no ho sabia, això.
No, són patrons secundaris i terciaris.
Sí, que, clar, pobres.
Pobres. O sigui,
ja, han arribat ja a un punt, no? Sant Sever i Santa Madrona. Bé, fem una cosa, perquè tampoc entenc que tampoc voleu parlar de Sant Valentí.
No.
Jo, sincerament...
Tu obertament.
No, jo ja ho he dit quan t'he vist. A mi Sant Valentí, la veritat, me la rampa en pinfla.
A mi també, tenim un Sant Jordi...
Exacte. Ja, tenim
que, cavall, no?
Que reivindicar el nostre, el d'aquí. Més tot el que ens ve imposat de l'estranger o de fora, sembla que tothom espirra. No, senyor, no. El nostre és el nostre. És el mateix que el de la llengua, que això és un altre meló, que no tenim que entrar
ara parlarem,
en aquest moment.
Ara en parlarem.
És veritat.
Home,
el de casa és el de casa. Després l'altre, cadascú que faci el que vulgui.
Per tant, avui...
Però jo no, eh?
És un dia normal.
I tant.
Sí, totalment.
I a mi, és que com a festa més, Sant Jordi, és que és difícilment igualable com a Sant Valentí, vull dir... anar a fer un sopar... És que no volia dir una cadena de restaurants italians, però ja m'enteneu. Anar a fer un sopar a un restaurant italià, i aquest, els bombons i aquestes coses, vull dir, no... Sisplau, on hi ha una estiga, una rosa i un llibre, no...
I tant. Doncs, és que Sant Jordi és cultural.
Sí.
A tots nivells.
Clar.
Amor, passió, cultura...
Hi ha llegenda. Hi ha una llegenda darrere.
Exacte. Que molta gent la desconeix. Mm-hmm. Doncs el Sant Valentín, què? Perquè ens ve dels Estats Units. I, apa, Sant Valentín, el corazón, y yo te quiero mucho para después fastidiarte, perdoneu. Bueno, aquests ja me fallen massa.
Nosaltres sabeu que hem claudicat a la fabricació, però havíem dit que nosaltres el 14 de febrer el que celebrem és l'aniversari de la iaia Angeleta, que no sé si la seguiu a Instagram, la iaia Angeleta.
No.
Perdona, però sou de les poques persones, perquè, o sigui, compta amb gairebé 90.000 seguidors. La iaia Angeleta no la coneixeu?
No.
M'ho esteu dient en sèrio?
Àngel Martínez, podem recuperar en un moment? Nosaltres anem xerrant, eh? Però és que si l'escolteu, el petit fragment, perquè és que la vam entrevistar durant la castanyada, la fabricació, i la iaia Angeleta ens va dir que el seu aniversari era el 14 de febrer. I vam dir, home, doncs et truquem. I això, a part, és molt, molt, molt... segueix a Ràdio Estel, segueix especialment l'Ignasi Miranda. Mm-hmm. Vull dir que avui era un dia de celebrar i, de fet, hem fet la digestió amb ella. Mira, recuperem aquest moment, ja veureu.
Miri, el dia 14 de febrer en faré 93.
El dia de Sant Valentí?
Sí.
Sí, el dia de Sant Valentí.
Ah, doncs ens en recordarem.
Ai, que m'agrada.
Ara sí, la teniu al cap o no?
Sí.
93 anys ha fet, eh? Ara ja tots amb el mòbil ja l'heu buscat, sí, no? I ja l'heu començat a seguir o no? Aleix, sí. Dóna-li un follow. A veure, ja està. Mira, ara en té quants en té ja la Angeleta.
Ara, mira, a veure, quants en té. 86.000... 800.
Sí, 800.
Estem treballant perquè arribi els 90.000 ara, sí. Nosaltres.
Tu també has contribuït ara.
Exacte.
No?
I fem una festa.
Cap, sí que és veritat,
no?
I tant, i tant.
Condueix un Fiat vermell.
Sí.
Però bé. Doncs per nosaltres el 14 de febrer serà l'aniversari de la iaia Angeleta.
Felicitats.
I ja està, i queda dit. Nois, què? Ens hi posem o no amb aquesta taula de diàleg?
Som-hi.
Vinga, entrem en matèria. la taula de diàleg, el que comentem amb l'Aleix, amb la Roser i amb el Guillem, és una mica els temes de la setmana. Entrem en matèria, com dèiem, perquè una de les notícies que ens ha impactat més i que la posem damunt la taula és que 7 de cada 10 metges que treballen a Catalunya afirma que sap parlar el català, però segons el Col·legi de Metges de Catalunya, menys de la meitat assegura que el fa servir habitualment. Per tant, Aleix, haurien de demostrar el seu coneixement i ús de la llengua abans de poder exercir en centres i hospitals públics? Com ho valores tu, això?
No com a primer requisit, però si són treballadors de la funció pública, és a dir, si se li demana el mateix amb un jutge, amb un advocat d'ofici de l'administració, si són centres públics, com CAPs i hospitals, crec que sí. És un requisit més, si més no, per puntuar.
Totalment d'acord. Com molt bé has dit, el que és el Ministeri de Justícia català, la major part de jutges es neguen. T'ho dic perquè conec una mica el tema.
Després...
A veure, no dic que siguin tots,
no,
però llavors...
Jo també conec molt bé el tema, eh? I n'hi ha alguns que no.
No, la judicatura està molt castellanitzada.
És que es neguen, sí. Però això és culpa de l'administració.
Totalment.
De no regularitzar-ho, d'acord? Bilingües, vale? Català i castellà. I poder fer escrits i poder tindre el contacte amb el pacient, perquè hi ha molta gent gran que no domina bé el castellà. Llavors resulta que el pacient és el que s'ha d'esforçar amb el metge. Cuidado, que la salut és molt delicada.
Mm-hmm. I parlem de la gent gran, però sobretot també amb els nens petits.
Exacte.
Perquè
exacte.
Els nens petits, sí, a l'escola estan escolaritzats amb els dos idiomes, està molt bé, però nens de 3, 4, 5, 6 anys que els hi costa expressar-se, inclús encara amb la seva llengua, exacte, com li han d'explicar a un metge que no els entén? O que, és que aquí ja estem parlant de que el parlin o que el metge li ha de fer preguntes també, no sol entendre a l'infant. Mm-hmm. Vull dir, al final... jo crec que més que un mèrit ha de ser un requisit perquè la llengua és una eina del seu tractament assistencial imprescindible i crec que no pot ser només un mèrit per estar més amunt o més avall en un rànquing a l'hora d'obtenir una plaça, sinó que ha de ser un requisit.
I ja està
passant a altres comunitats que quan comences passant de requisit a mèrit, cada cop té menys valor i va baixant més i es perd, inclús.
Perquè és un dret lingüístic, és el que deies tu, en Roser, no? És a dir, com a dret lingüístic hi ha de ser, però també perquè entre metge i pacient s'estableix... La primera fase és l'anamnesi, que és l'entrevista clínica. Perquè aquesta entrevista funcioni i vagi a bon port, hi ha una confiança mútua entre pacient i metge. La llengua és cabdal en aquesta
relació. És clau,
relació.
No? Perquè la paraula cura moltes vegades, no?
És fer-se entendre, ja vehicular l'empatia també la llengua. I després també que si, el que dèiem abans, no? Que si el pacient s'expressa millor en aquella llengua, per què ha de fer aquest esforç de canviar-la?
I a vegades es pot malinterpretar per la falta d'expressió correcta de les dolències que té i tal. Jo, una anècdota, per desgràcia, he tingut d'anar bastant a urgències a Bellvitge. I m'he trobat amb metges, això sí, gent jove, a mi m'encanta.
A tu t'agraden els metges que són més joves?
A veure,
joves.
Jo també, gent de la meva edat que ja està jubilada i hi ha de tot a tot arreu, però la gent jove m'encanta. I m'he trobat amb un metge italià que parlava millor el català ell,
clar,
que jo. I enterar-me que era italià per allò que, el que diem de l'empatia i tal, i era, pues, precisament era de Nàpols, que ja no és l'italià-italià, que la seva llengua també és com nosaltres.
No, perquè va fer aquest esforç d'aprendre la llengua.
Exacte,
i aprendre la
però llengua. Escolta, és que donava gust i et quedes... Llavors, els d'aquí, per què no? Sempre hi ha aquest rebuig.
Doncs és l'excepció,
és
això que dius del metge jove, perquè de l'estudi aquest que deies abans, Mercè, del Col·legi de Metges de Catalunya, deia que la xifra o la taxa de metges que entenien i parlaven el català disminuïa com més joves eren. És a dir, els metges d'una edat, mitjana edat cap amunt, són els que encara dominen i parlen el català a la consulta.
Però jo t'estic parlant d'aquest xicó, aquest metge, hauria de tindre uns 30 o alguna cosa així, no arribava als 30.
Doncs devia ser el que diu
l'Aleix, no?
L'excepció.
És una excepció, perquè vosaltres, quan aneu al metge, entenc, no sé, si voleu dir en quina llengua parleu.
Jo en català, perquè el meu metge... Sí, i cuidado, que els seus orígens són castellans.
Sí.
I parla un català correctíssim, la infermera igual, i els metges que té de mir i tal, també tots en català, vull dir, molt bé, molt bé. Jo no tinc queixa.
Jo em sembla que l'últim cop que vaig anar al CAP vaig parlar en castellà, em sembla.
En castellà.
I en castellà a Lleida, que em va semblar, però més estrany, perquè...
Però tu vas parlar en castellà, perquè el metge...
Bueno, em sembla que era una infermera que parlava en castellà, però és que crec que passem molt ara que... amb el tema de... Bueno, amb els infermers no ho sé, però amb el MIR també ara que que les places al final són al nivell d'Espanya, i potser hi ha gent que entra en segons quines especialitats per venir a Barcelona o a Catalunya en general, que venen d'altres puntes de l'estat i que no s'adapten. I no solament els metges, vull dir, això també passa molt a les universitats. Sí. Hi ha molta gent que ve a estudiar a universitats catalanes i no entén la casuística de que aquí l'escolarització és en català.
Mm-hmm. Mireu, no volies afegir alguna cosa
no,
més?
No, Roger? Simplement amb això que comentes. Fa qüestió de 2 mesos em van fer una petita intervenció. Jo estic ja afiliada a l'Hospital de Bellvitge.
Va, ara.
I, bueno, vaig entrar pel meu propi peu al quiròfan, tampoc no era una cosa massa urgent i tal, massa greu, i hi havia tot un equip, hi havia doncs, potser 8 metges, infermeres i tal, i tots joves. Jo, que soc molt expressiva, ui, quina quantitat de joventut i tal.
Ja t'imagino.
I, bueno, me posen a la camilla, per dir-ho d'alguna manera, no vull dir més cosa, i resulta que hi havia 2. Un era el metge, l'oficial,
sí.
I llavors tenia el MIR. I jo parlava en català. I el metge, l'oficial, diu... És que el company és granadino. Ja se li va quedar el granadino. I l'he vist diverses vegades. I clar, portava pocs mesos aquí. I ell el català. I el pobre se'n va disculpar de dir... Oi, disculpa que no hablo el castellà ni tal. Home, dic, si portes poc, evidentment. Dic, però per poc que puguis...
Sí.
Fes-ho perquè és convenient per tu i pels pacients. Però un nano encantador, eh? Mm. Me l'he trobat un parell o 3 de cops i ja li dic el granaino. I ell a mi també. Bueno, disculpeu.
No, ja. Home, no.
I un apunt final.
Sí, sisplau.
Jo he arribat, no sé si us ha passat, però he arribat a canviar la llengua, és a dir, passar del català al castellà quan es tracta de la meva salut, per evitar polèmiques. És a dir, al final, la salut per davant.
Oh, i tant.
O sigui, tu t'has trobat en aquesta situació, Aleix, sí. De dir, bueno, és que veig que no em canviarà la llengua i, per tant, canvio el castellà.
Sí, i per no ferir sensibilitats, sí. Per no molestar, o sigui, jo dic, mira. Em canvio de llengua...
Bueno, això és el dolent final... que hem tingut aquí a Catalunya, els catalans.
Sí.
De que de seguida, per respecte i educació, ens hem passat el que està. I d'aquí ha derivat la degeneració on estem. I com no hem tingut per sobre qui imposés les normes, doncs així estem.
Mm-hmm. Sabeu què passa? En un minut ens situem a 6:15 ja de la tarda, amb aquesta taula de diàleg. Roger, vosaltres seguiu al Polònia?
I tant. Oh, jo sí, i tant.
Sí.
I se n'ha parlat aquesta setmana, no?
Oh,
de la
tant.
Polònia especialment. Ui, la Roser deu tenir unes ganes, ja la veig, per
no,
parlar d'això.
No, jo callaré perquè hi ha un especialista millor que jo per parlar-ne.
Els tenim a banda i banda, no? L'Aleix, el Guillem.
Sí, el Guillem.
Portarem una exclusiva, Mercè, que no saps.
Portem una exclusiva.
Sí, sí. Som-hi.
Bueno, del tall que s'ha fet de Polònia.
Jo me n'he alegrat, eh?
Sí, el programa de TV3, ja sabeu, va treure una cançó que, mira, si va, l'escoltem res una mica, sí? És aquesta.
Si en hospitales dicen facha, si no funcionan soy más facha.
D'acord, doncs és aquesta versió que s'ha fet de la cançó que representarà Espanya a Eurovisió, Nebulosa, ja sabeu, però la gent de Polònia, que són rapidíssims, el que han fet doncs, és una versió inspirada en aquesta cançó i inspirada en la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Clar, després, recordo que va ser, no sé si va ser ell mateix, que entrevisten a Isabel Díaz Ayuso en una altra cadena i li pregunten, a veure, què li semblava doncs, aquesta versió. I ella, escolta, que ella, pues, endavant... Adelante con todo, no? Endavant les atxes, i que tant se li donava una mica i que se sentia representada, doncs, endavant. Dieu que sí, amb el cap. No sé, pregunta que us faig. Ara ens donarà l'exclusiva, el Guillem, però abans de tot, l'original o la de Ayuso? Quina us agrada més a vosaltres?
A mi la de Polònia em va encantar, perquè a més l'agut final, la fina, millor diria que Nebulosa.
No,
em va encantar, ho va fer molt bé.
Jo també estic d'acord.
Esteu d'acord,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
És una mesura que us va semblar.
Molt bé. Fantàstic.
Val,
ara, l'exclusiva. A veure.
Som-hi.
Guillem, què ens has de dir
sobre
això?
Jo he viscut la creació d'aquest gag des de dins a aquesta setmana passada.
Des del Polònia?
Des del Polònia.
I com es va fabricar?
Doncs ja feia dies que s'estava seguint el
Benidorm
Fest. Sí, és que clar, és que, bueno, per posar una mica de context, jo porto 2 setmanes d'aprenent de guionista allí al Polònia.
Sí.
I pues, he viscut una mica la creació del gag. I sí que és veritat que es va arribar ja quan arribava el Benidorm Fest i s'anava amb la idea d'una mica de la cançó de la Sofia Coll perquè pensava que seria la que representaria Eurovisió, però amb la petada de Nebulosa i de Zorra es va tenir claríssim el dilluns que havia de ser la Ayuso, la protagonista. I, bueno, i s'ha fet aquesta cançó i, bueno, tot el procés de triar també el vestuari, la recreació del Benidorm
Fest. Per tant, quant de temps s'ha fet aquesta cançó?
Amb aquesta cançó, jo penso que el dimarts ja estava feta.
El dimarts ja estava feta.
Ja s'anava el dilluns amb la idea de que havia de ser la cançó.
Uh-huh.
La setmana passada parlàvem amb el Guillem justament de l'equip del Polònia, de la feina que implica, i a mi m'agradaria recalcar la feina de l'equip artístic en aquest spot, sí. Perquè si us hi fixeu, tota la projecció de llums que hi ha,
sí,
a la actriu que fa de Ayuso i els dos personatges que l'acompanyen, és fantàstic. Les projeccions, la il·luminació, el vestuari... Per tant, aquí, escolta'm, un Goya, un Òscar i un Gaudí.
I tant.
Home. Hi haurien d'haver uns premis, no? Que
és que el Polònia no té desperdici, eh?
No, no, i és al·lucinada.
I a més saben agafar el punt...
I amb el temps que treballen. Que
aquí està, no? Que comentàvem, sí, amb el...
Amb molt poc temps.
I al final... recrear un concert d'aquest del Benidorm era molt complicat dins d'un plató, i al final s'ha fet una barreja del que és el videoclip, la cançó, i a mi, per exemple, em va semblar molt xulo que els actors que fan d'Almeida i d'Aznar es predisposessin també a lluir...
El Fijó surt o no?
És el Aznar.
A lluir també els looks aquests del videoclip i de la cançó de Nebulosa, que els hi van quedar molt bé.
I la resposta d'Ayuso, la veu seguir o no?
Sí.
I què?
Fantàstica.
Sí.
O sigui, crec que ella o l'equip de comunicació que hi ha al darrere,
sí,
l'han encertada, perquè al final... A veure, o tu pots agafar dues maneres. O t'empipes o fas com ella, que sorpresa, sí, en clau d'humor, i ho ha, sí, fet molt bé. I al final el que vols és que parlin de tu, per veure malament. Mm-hmm. Ho ha aconseguit, estan fent la propaganda gratis.
Sí, sí.
Per tant, anant molt bé.
Bueno, mira, ara el que fem és canviar radicalment de tema perquè parlem del dret dels animals.
Quisiera ser civilizado como los animales.
I és que no sé si sabeu, però aquí a casa nostra, a Radio Estel, hi ha un programa magnífic que parlen dels drets dels animals, que es diu La veu dels animals. Aleix, jo crec que... No, mira, doncs l'heu d'escoltar. Cada dissabte a les 10 del matí, amb una gent meravellosa que presenten aquesta veu dels animals, la Fundació ADA, i val molt la pena. Dit això, la notícia d'aquesta setmana és que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat que els governs prohibeixin el sacrifici d'animals amb els rituals jueus del kosher i el musulmà halal, i impulsar l'atordiment previ de l'animal. Imposar-ho d'aquesta manera. Clar, els dos són rituals de tractament dels animals en el moment del seu sacrifici. A veure, pregunta que us fem. A veure, Aleix, Catalunya ha de moure fitxa en aquest sentit i modificar el reglament vigent?
Sí, totalment, perquè ara mateix el reglament contempla aquesta qüestió, i només hi ha una excepció, que és els rituals. És a dir, si es tracta d'una pràctica ritual,
val,
no cal aturdiment. Doncs penso que potser sí, que s'han de posar ferms. Si al final el que volem és defensar els drets dels animals i creiem fermament en això, s'ha de canviar la llei.
Hem d'anar totes, no?
La societat evoluciona les lleis, i les religions també s'han d'adaptar a aquests canvis, les pràctiques religioses, perquè al final la fe no te la toca ningú, la fe és teva, la portes tu amb tu mateix.
Però és una mica difícil, perquè la fe religiosa d'aquesta gent estan molt aferrats amb la seva ideologia, i d'aquí emana a que manipulen a lo que és els seguidors. A veure, tornant al principi, jo estic d'acord que s'ha de regular. És més, ells han vingut de fora i se'ls respecta i tal. Aquí, antigament, no fa tants anys, jo recordo, i no sé si ho heu sentit o ho recordeu, tu potser a Lleida ho heu fet més,
sí, ben...
però aquí es feia el ritual de la matança,
home, la matança
del porc.
Del porc.
Sí. Just el que anava a dir jo, sí, que és una, sí, mica...
Exacte.
Aquí
llavors,
també s'havia fet.
A veure, es va regular... precisament per això, uh-huh, i es va deixar de fer públic i tal. I, bueno, ara els sacrificis d'una altra manera. Però jo considero que aquesta gent s'han d'adaptar, perquè cada cop els anem donant més marge a que es vagin introduint dintre de les seves normes, i nosaltres quedem marginats, i d'aquí tornen a vindre conflictes. Aquest és el meu punt de vista.
Uh-huh. Tu, Guillem, vols afegir alguna cosa?
Sí, crec que també hi ha la problemàtica de que són festes que es fan en comunitats tancades, normalment en llocs, en cases, en llocs tancats, i seguir una mica també com se fan les coses és una mica complicat, i serà difícil, jo crec, que
sí,
que es pugui,
perdona,
traspassar, perquè estem ja en aquest en aquest control de celebracions que es fan en l'àmbit privat.
És que, a veure, estem parlant de lo que estem parlant, però hi ha les carnisseries que aquest, el ritual el segueixen igual.
Sí.
No poden anar a l'escorxador...
Sí, sí, tot igual.
No, a veure, llavors, a veure, si hi ha unes normes, té que ser per
clar,
tothom igual.
Clar, en domicilis privats no hi entraràs.
No, exacte.
Però sí que els escorxadors...
Home.
Sí que es pot regular.
Exacte.
Bueno, doncs, si us sembla, deixem aquí aquest tema, perquè ara ens queden breus minuts, però encara ens queden uns minuts per parlar... Ai, la Roser Du ja està... Ha passat ràpid avui, no? Ui, no la sensació que ha passat
no, a
ràpid.
A mi passa sempre ràpid.
Com porteu-lo dels grups de WhatsApp?
Fatal.
Fatal? Va, posem música a tot plegat. Ai, tornem a canviar de tema radicalment en aquesta taula de diàleg i obrim debats. A veure, què hem de fer, l'Ali ja riu, amb aquests grups de WhatsApp que creixen... No sé vosaltres, us creixen com a bolets, els grups de WhatsApp?
Jo no. Jo només tinc el familiar i el de la comunitat, que ni me'l miro.
Ostres, però el de la comunitat... Sí,
per això et dic, ja ni me'l miro.
Deu ser actiu, també, aquest de la comunitat.
Suposo passo.
El tens silenciat?
Eh?
El tens silenciat?
Sí, home, i tant. Sí. No, a veure, ja us vaig dir que jo, a veure, crec molt en les noves tecnologies, però per coses puntuals interessants. Però això, dels grups aquests de WhatsApp, per dir-te una xorrada, a l'altre contesta el no sé... Després venen els piques perquè cadascú interpreta... No, jo no. I la familiar, sí, perquè, a veure,
clar,
són quatre...
Tu el tens, dius, a veure, el que deia l'Aleix també, si el tenies silenciat o no, però sou dels que intenteu, no sé, que teniu aquest toc de dir, ostres, que haig de respondre a totes
no.
les intervencions.
No, per res.
No em té condicionada.
Per res. No responc a l'instant i molts cops, de fet, a vegades, clar, sabeu que quan un altre grup o algú t'escriu,
sí.
van quedar a dalt, no? És com la safata d'entrada dels mails.
Sí.
I hi ha vegades missatges que et queden tan avall que no te'n recordes... I al cap d'un temps algú et fa toc-toc, escolta'm, que no m'ha dit res d'allò. Això em passa a mi, eh?
Sí, jo sobretot m'hi trobo amb els grups amb el tema dels aniversaris. Amb la meva generació es fan els grups sempre per preparar aniversaris, preparar regals i tot això. I al final sempre ens acabem trobant que parlem els mateixos. Vull dir, sempre som els mateixos quatre i llavors hi ha gent que està de com un espectador oient, només, i que diu que sí de tant en quant. Però sí que és veritat que jo no vaig molt amb l'urgència de contestar, però és que a mi no m'agrada tampoc tindre els missatges, encara que siguin converses individuals, tampoc m'agrada tenir la gent sense contestar.
Què passa si marxem d'aquests grups? Quan heu marxat d'algun grup, com ho heu fet vosaltres? Perquè això és un altre, que sempre es comenta.
Depèn.
Bueno, clar, la Roser no té problema, perquè està...
No,
alguna vegada, fa molts anys, bueno, al principi,
sí.
m'havien introduït i tal. Me'n sortia.
Tu dius...
El que diem i me'n sortia. No, és que no vull estar pendent, no.
Però no diu res de dir... Jo
No.
Això sí. Jo, més que res, perquè... Per una qüestió d'allò d'educació, no? Sí. I a més, ho justifico, perquè hi ha molts grups d'aquests, com deia el Guillem, no? que neixen per preparar el regal d'aniversari d'algú, per preparar un comiat, sí. etcètera. Llavors, quan acaba, jo dos cops l'any, més o menys, faig neteja, que dic, no? Llavors em poso en aquests grups i llavors dic, a veure, l'aniversari de tal, ja vam fer el regal, o sigui, la missió ja s'ha complert, llavors ho dic, escolteu, aquest grup va néixer amb aquesta finalitat. Com que ja està, si no ho sap greu, jo ja l'esborro, perquè al final són grups zombis que et queden allà,
sí.
tots pululant,
sí.
i ningú diu res al final amb molts d'aquests grups.
Jo sóc sempre el que s'hi queda, perquè no la faig, aquesta neteja, i tant en quant, sobretot quan canvies de telèfon i així... i t'apareixen tots els grups que tenies, te'n dones compte que t'has quedat sol.
Escolta,
a tots.
Però mira, ara m'has fet pensar en una utilitat d'aquests grups que queden així soterrats, perquè després, si perds el mòbil o el que sigui, tens els contactes allà.
Sí, tens els contactes i a mi em serveix també per fer un recordatori de coses que feia o què havia fet aquest any o
no?
en quines coses estava embarcat, perquè em surt
una utilitat.
Dona aquesta utilitat.
És un dietari.
Rapidíssimament, com creieu que afecten a la relació? Si ens trobem algú de... Clar, perquè ara estem habituats a comentar-ho tot per WhatsApp, tot el que passa el dia a dia per WhatsApp, que després, quan tenim aquesta trobada, no, física, creieu que aquestes relacions han empitjorat en aquest sentit o no?
Jo m'he trobat a vegades que de parar la persona i dir, no m'ho expliquis, no ens hem de veure el dissabte o tal dia, doncs guarda-t'ho i m'ho expliques quan fem el cafè o quan ens veiem per anar
sí.
al cine, per evitar, justament per tenir aquests temes de conversa i veure la persona físicament. I també m'he trobat amb persones de que abans xerraven més per telèfon i a còpia de parlar per WhatsApp via escrita, ja no ens truquem tant, no parlem tant de veu. I això ho trobo a faltar.
Això ho trobes a faltar,
sí.
eh?
Jo estic d'acord que com lo físic i personal no hi ha res, la veritat.
Mm-hmm.
I després el temps que perds. Vull dir que el temps es té que valorar molt per altres coses, potser tant o més positives.
Mm-hmm.
més el contacte, el que deies tu, vull dir...
Però que
és molt important.
Vosaltres sou més de trucada o d'enviar un WhatsApp? O un àudio? Perquè ara, clar, també s'hi junta l'àudio.
Mira, jo alguna vegada l'àudio sí que l'he utilitzat. Perquè és ràpid.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, cadascú, bueno, ja no amb el grup, sinó que en vez d'enviar per escrit, envio un àudio concís, de tal...
Concís de quants de minuts estem parlant?
Depèn del que has de dir, però no massa, no, concret.
Saps allò que diuen d'àudio o podcast?
Sí.
No, curt, directes.
Directes. I sóc partidària del que tu deies. Veure't, si t'has... Potser et tens de veure a la tarda, o el dissabte... Pues, què millor, no? Inclús sí. Hasta crea un caliu personal i una empatia.
Què?
Sí, no sé, el Guillem. No.
WhatsApp o trucada?
Jo sóc molt poc de WhatsApp, inclús...
I menys de trucada.
I trucada estic intentant ser-ho més ara, perquè la distància física fa que puguis parlar menys amb segons quines persones, i a casa, sí, amb la família, estem fent més trucades i més videotrucades últimament. I també estic intentant amb els amics i les amigues, perquè també a veure si podem... per explicar-nos les coses, perquè jo sóc molt poc de parlar per WhatsApp, llavors dic, fem una trucada i ens posem al dia.
Doncs vinga, avui ens hem posat al dia aquí en aquesta taula de diàleg. Moltíssimes gràcies al Guillem Figuerola, a l'Aleix Cabrera i a la Roser Pedrós. Cuideu-vos molt, nois. La setmana que ve no ens veiem, però l'altra sí, eh?
D'acord, aquí estarem.
Va. Nosaltres us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.